Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El nou govern de Pedro Sánchez manté 22 ministeris amb 12 dones i 10 homes. Sumar s'ha quedat finalment amb 5 carteres i Podem n'ha quedat fora. Entre les cares noves, Jordi Hereu, al capdavant d'Indústria. El president espanyol valora el perfil polític del seu nou executiu per dotar-lo, ha dit, d'estabilitat i per poder tancar acords al llarg de la legislatura. Podem carregar contra Pedro Sánchez per deixar-lo caure del govern i considera que així han guanyat les propostes més conservadores. El PP critica fortament la continuïtat de Grande Marlaska com a ministre de l'Interior i acusa el president espanyol de no protegir la separació de poders. Shakira pacta pagar una multa de 7 milions d'euros i admet haver comès frau fiscal per evitar la presó. L'artista colombiana ha comparegut aquest matí a l'Audiència de Barcelona, que l'havia de jutjar per haver defraudat més de 14 milions a Hisenda. Com que hi ha hagut pacte, el judici no s'ha fet. Un informe de la Sindicatura de Greuges denuncia que 300 menors de 6 anys viuen en centres tutelats apartats de qualsevol entorn familiar. Ho recull un estudi que s'ha presentat aquest migdia motiu del Dia Mundial de la Infància. La síndica alerta dels efectes negatius que té aquest fenomen per al creixement dels menors. El govern instal·larà punts lila a tot el transport públic, incorporarà càmeres de vigilància als autobusos i crearà figures de referència per prevenir casos de violències en àmbits com l'esport o la cultura. Són algunes de les més de 200 accions del primer Pla Nacional de Prevenció de les Violències Masclistes que es desplegarà fins al 2025. Una dotzena de laboratoris de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona uniran esforços contra la metàstasi a través d'un programa finançat per l'Associació Espanyola contra el Càncer. L'objectiu és aconseguir curar el 70% de tumors l'any 2030. Javier Milei promet reconstruir l'Argentina després de resar en les eleccions presidencials. El candidat ultra s'ha imposat amb més del 55% dels vots a l'oficialista Sergio Massa, que ha reconegut la derrota. Milei es reuneix avui amb el president sortint, el també peronista Alberto Fernández, per començar la transició de poders. Ja estan en marxa les últimes obres per portar aigua de boca del canal Segarra-Garrigues a una quinzena de municipis de la Segarra i de l'Urgell, un projecte llargament reivindicat. Ara falta fixar el preu que hauran de pagar els ajuntaments que reclamen al govern una tarifa econòmica de caràcter urbà. Els esports.
El Barça informa que Gavi té una ruptura completa del lligament encreuat anterior del genoll dret i una lesió associada al menisc extern. Així ho posen de manifest les proves que se li han fet aquest matí. En qüestió de dies l'operaran i a partir de llavors es podrà saber quant de temps estarà de baixa. Avui es juguen més partits de classificació per l'Eurocopa. Destaquem l'Ucraïna i Itàlia i el Macedònia del Nord Anglaterra. A segon, avui es juga un Llevant Racing de Santander a les 9. I en handbol, l'extrem dret del Barça, Blas Yanch, té una lumbàlgia i s'estarà aproximadament uns 10 dies de baixa. En motor, ara, a París, s'hi presenta el Rally Dakar 2024.
I el temps tarda en què es mantindrà la boira que continua resseguint el litoral. En alguns trams, des de la costa central fins a les Terres de l'Ebre, sol i bandes de núvols prims a la resta del país, baixa una mica la temperatura i a última hora s'esperen precipitacions al vessant nord del Pirineu, algun ruixet de matinada i al nord-est, i fort vent als dos extrems. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs avui hem de començar parlant dels nous ministres del nou govern de Pedro Sánchez per fer front a aquesta legislatura, entre els quals destaca la reaparició política de qui va ser alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Serà el nou ministre d'Indústria i Turisme. De fet, Hereu havia de ser un dels membres del comitè assessor d'infraestructures que avui es constituïa a la capital catalana, però, evidentment, doncs, ja no hi ha anat i el mateix alcalde Jaume Collboni ha dit que el seu nomenament com a ministre és una excel·lent notícia per la ciutat. A Catalunya, prop de 300 menors de menys de 6 anys viuen en un centre tutelat, apartats de les seves famílies. Ho constata un informe de la síndica de Greuges, coincidint avui amb el Dia Mundial de la Infància. Passarem durant el programa per Badalona, on els grups de l'oposició forçaran la celebració d'un ple extraordinari per demanar explicacions de les proves fallides per accedir al cos de la Guàrdia Urbana. Uns exàmens que s'han anul·lat perquè les respostes correctes estaven destacades amb una impressió una mica més fosca, de manera que era molt fàcil encertar-les totes. També coneixerem un altre estudi que alerta que un fenomen fins ara associat a les grans ciutats, la gentrificació, s'ha instal·lat també a la Cerdanya, una comarca que es buida entre setmana i on el 60% dels habitatges ja són segones residències. I ara que finalment comencen a baixar les temperatures, farem un recorregut pel territori per veure com encara les grans ciutats encaren les operacions fred per identificar les persones que dormen al carrer i que poden patir més en aquest context. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Pedro Sánchez tanca un nou Consell de Ministres amb un marcat perfil polític que el considera necessari, ha dit, per arribar a acords al llarg d'aquesta legislatura i dotar el govern d'estabilitat. El nou executiu manté 22 ministeris, amb 12 dones i 10 homes. Finalment, Sumar s'ha quedat 5 carteres i Podem ha quedat fora del govern. I entre les noves incorporacions hi ha l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, com a ministre d'Indústria. Anem a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
Pedro Sánchez defensa que ha format un gabinet de marcat perfil polític, accent feminista i continuista en matèries d'Estat per afrontar, ha dit, una legislatura marcada per noves polítiques socials i del diàleg com a prioritat.
Un equipo que conjuga renovación con permanencia, experiencia con juventud. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político.
Sánchez reforça el seu nucli dur. Félix Bolaños suma les carteres de Justícia i Presidència. María Jesús Montero ascendeix a vicepresidenta quarta i Pilar Alegría serà la nova portaveu de la Moncloa. Nadia Calviño i Teresa Rivera continuen com a vicepresidentes d'Economia i Transició Ecològica. Es mantenen al govern per la banda socialista Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska, Luis Planas, José Manuel Álvarez i Diana Morán. També José Luis Escrivá i Isabel Rodríguez, que estrenen les carteres de Transformació Digital i Habitatge respectivament. Pel que fa a les novetats, Òscar Puente, exalcalde de Valladolid, serà ministre de Transports. La portaveu del PSOE a les Corts de Castella i Lleó, Ana Redondo García, ministra d'Igualtat. L'expresident canari, Ángel Víctor Torres, nou titular de Política Territorial i Memòria Democràtica, i Alma Saiz, és consellera de Navarra, titular de Seguretat Social. L'altra novetat és Jordi Hereu, l'exalcalde de Barcelona, és la quota del PSC amb el Ministeri d'Indústria i Turisme. La segona veu catalana de l'executiu la posen els comuns a Bernès Urtasun, eurodiputat i ara ministre de Cultura. Els de Yolanda Díaz retenen 5 ministeris. La mateixa líder de Sumar repeteix com a vicepresidenta segona i ministra de Treball, i al nom d'Urtasun s'afegeixen els de Mònica García a Sanitat, Sira Rego a Joventut i Infància i a Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, un dels perfils que van deixar Podem, amb el que es confirma també que els de Yone Belarra es queden sense presència al Consell de Ministres.
Doncs justament des d'aquest partit, des de Podem, critiquen el fet d'haver quedat fora d'aquest nou executiu. Ells diuen que han guanyat les propostes més conservadores. I des de Gènova, el PP acusa Sánchez de no protegir la separació de poders i rebutja de ple que Grande Marlaska continuï com a ministra de l'Interior, Àngels Lafuente.
Podem no està en el nou govern de coalició perquè Pedro Sánchez i Yolanda Díaz no ho volen. Així de contundent s'ha manifestat Pablo Fernández, portaveu de la formació morada, que veu en el nou executiu de coalició un gir cap a posicions menys progressistes.
Para nosotros es lamentable que, por ejemplo, Marlaska repita como ministro del Interior, y también es destacable que la señora Robles vuelva a tener la cartera de defensa, lo que pone de manifiesto que gana el ala más conservadora del gobierno, y esto aventura pues que pocas transformaciones progresistas se van a dar en la próxima legislatura.
Des del PP es critica la decisió de Sánchez d'unificar presidència i justícia. Diuen que és un missatge clar per a Europa i el sistema judicial i que està lluny de voler despolititzar la justícia a Espanya. Que Félix Bolaños sigui el titular d'aquest macroministeri i també l'encarregat de les relacions amb les Corts significa per als populars el poc interès de Sánchez de protegir la separació de poders. Tampoc agrada als d'Alberto Núñez Feijo que Fernando Grande Marlaska continuï com a ministre de l'Interior. Ho consideren una provocació després de l'escàndol de Pegasus Mossos, l'espionatge a membres del govern espanyol, els morts a la tanca de Melilla o la crisi migratòria. Una crítica que comparteix Jaume Asens, una veu destacada dels comuns, que considera que un govern progressista mereix algú amb una trajectòria molt més compromesa amb la defensa i la promoció dels drets humans.
I una altra reacció, la de l'alcalde de Barcelona, el també socialista Jaume Collboni, doncs, que ha dit que el nomenament de Jordi Hereu com a ministre d'Indústria i Turisme és una notícia excel·lent per la ciutat. Hereu havia de ser aquest matí justament a Barcelona, però Jordi Corbalán, evidentment, no hi ha anat.
Era un dels membres del Comitè Assessor d'Infraestructures del govern de Jaume Collboni que s'ha constituït avui. L'actual alcalde creu que la designació d'Hereu com a ministre és una notícia excel·lent.
Jo vull celebrar com a barceloní i, evidentment, com a socialista, que sigui Jordi Hereu el proper ministre, perquè crec que aporta el seu bagatge i el seu coneixement com a alcalde i com a persona compromesa també amb els sectors econòmics en els quals ha treballat darrerament.
L'exalcalde torna a la política després de 12 anys en el sector privat. Va perdre les eleccions el 2011 davant de Xavier Trias després de la polèmica consulta del tramvia per la Diagonal. Avui Jaume Collboni no ha aclarit si la connexió del tramvia fins a Francesc Macià es completarà durant aquest mandat. En part dependrà, diu, de la disponibilitat pressupostària.
A Catalunya, prop de 300 menors de menys de 6 anys viuen en centres tutelats. Així ho destaca l'informe sobre la protecció de la infància i l'adolescència que avui ha presentat la Síndica de Greuges coincidint amb el Dia Mundial de la Infància. Esther Jiménez Salinas denuncia els efectes negatius que té per aquests menors créixer en aquest entorn. Barcelona, Carola López.
Bon dia. Tot i el compromís de la Generalitat de potenciar l'acolliment familiar per als infants més petits, augmenta la xifra de menors de 3 anys en centres tutelats. S'ha passat de 64 el 2020 a 114 aquest any. La síndica recorda que l'acolliment residencial és especialment perjudicial per als menors de 6 anys i assegura que els problemes de personal fa que aquests menors tinguin pocs referents i no puguin fer vincles forts. La síndica de Greuges Esther Jiménez Salinas entregarà aquest migdia l'informe sobre el sistema de protecció a la infància i l'adolescència a la presidenta del Parlament, Anna R., amb aquestes reclamacions.
Promoure les famílies d'acollida professional, cap infant menor de 3 anys en un centre, reforçar el model residencial que no superi el màxim de 12.
L'informe constata que només el 19% dels infants i adolescents que ingressen a un centre tutelat acaben tornant amb les seves famílies, cosa que la síndica creu que cal revertir.
Doncs coincidint amb aquest informe, la Fundació Vicky Bernadet, dedicada als menors víctimes d'agressions sexuals, denuncia que l'any 2022 es van presentar a Catalunya gairebé 1.000 denúncies per abusos sexuals. 9 de cada 10 víctimes no ho expliquen fins que són adults. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. De fet, es calcula que només es denuncien el 15% d'aquests delictes contra nens i adolescents. Vicky Bernadet, que és la presidenta de la Fundació, creu que la proposta que va fer Pedro Sánchez perquè la responsabilitat civil no prescrigui en aquests delictes sexuals és positiva, però hauria d'anar més enllà. Són declaracions a Catalunya Informació.
És curt. És a dir, estem desaprofitant oportunitats amb la Lopidi i ja vam desaprofitar una oportunitat en quant a la prescripció. Aleshores, traslladar-ho al que és la part civil, doncs és una manera d'almenys fer alguna restitució a nivell personal i, si convé, fins i tot econòmic, per tapar una miqueta aquesta mancança de la prescriptibilitat.
També creu que es queda curt el balanç que va fer el defensor del poble a partir del testimoni de mig miler de víctimes i d'una enquesta que, si s'extrapolava, permetia suposar que més de 400.000 persones van patir abusos sexuals dins l'entorn de l'Església Catòlica. La Fundació Vicky Bernadet reclama que aquesta institució, l'Església, pagui davant la justícia pels anys d'encobriment d'aquest tipus de delictes.
El govern ha decidit instal·lar punts lila actius a les aplicacions de tot el transport públic i incorporarà càmeres de vigilància als autobusos. Són algunes de les 222 mesures que formen el Pla Nacional de Prevenció de les Violències Masclistes, que es desplegarà fins l'any 2025, amb un pressupost de 43 milions d'euros que s'ha presentat avui. I ha anat la Sara Canyeta, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Doncs anem a per aquest primer punt, aquesta mesura d'aplicació al transport públic. Totes les aplicacions per mòbil, tant de transport públic com privat, incorporaran aquesta funció, aquest botó lila, que connectarà els usuaris que ho necessitin directament amb el telèfon d'atenció a les violències masclistes. Ho ha explicat la Laia Rosic, que és la directora general per l'erradicació de les violències masclistes.
La voluntat és la proximitat, la facilitat, la rapidesa, diguéssim, en l'atenció davant de qualsevol qüestió que pugui estar passant, més enllà de que també transports tindrà cartelleria, tindrà avisos de tot aquest canvi, no? És a dir, l'explicació. Per tant, també s'acompanyarà d'una part física, que no serà un botó en l'autobús, però que tu sabràs que aquest autobús forma part d'aquesta xarxa lila.
Altres mesures encara en relació amb el transport públic: s'instal·laran càmeres a tots els autobusos que ens diuen controlarà el Departament de Territori, i el 2024 entra en fase de proves el sistema de parades a demanda. Ho farà a les comarques de Girona. Volen veure si realment hi ha una demanda per aquest servei i quin augment en el temps de desplaçament implica.
Sara, a més d'aquesta ofensiva que ara deies al transport públic, el govern el que vol fer també és crear figures de referència per poder detectar casos d'abusos, per exemple, en el món de l'esport i la cultura.
Sí, d'això n'ha parlat la consellera de Feminisme, Tania Verge, que ha detallat la creació d'una xarxa de referents en els diferents sectors, i ha posat dos exemples molt concrets: el delegat de protecció en el món de l'esport o el coordinador d'intimitat en l'àmbit de la cultura.
Hem sentit sovint, amb aquests casos que han passat al món del teatre, els presumptes o ja condemnats agressors, que sempre utilitzaven l'argument de és que hi ha una zona gris. Doncs aquesta figura elimina aquesta idea de la zona gris, estableix clarament què és la part professional que correspon a les escenes o als moviments en concret i què directament traspassa tota línia vermella.
La publicació d'aquest Pla Nacional de Prevenció de les Violències Masclistes va acompanyat de l'elaboració d'un llibre blanc que ha de servir per unificar criteris i estàndards de qualitat sobre aquesta formació i aquesta feina de prevenció. Diu la consellera que fins ara hem vist moltes iniciatives fragmentades i sense prou recursos per tirar endavant.
Gràcies, doncs, Sara Canyete. Bon dia.
Bon dia.
És un quart i un minut de dues. Doncs és moment de saber com tenim de complicada la situació en algun transport públic i també com està les carreteres i autopistes. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, hi ha una incidència que es manté a Rodalies. Les línies R11 i RG1 circulen per via única entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà. I és que hi ha una falta de tensió elèctrica a la catenària, que és la que alimenta els trens en una de les dues vies. Això provoca retards mitjans de 30 minuts a totes dues línies. Tècnics de DIF estan treballant per reparar aquesta incidència. En canvi, ha quedat ja restablert el pas de trens de la línia R3 de Rodalies entre Balenyà i Centelles, que estava interrompuda per l'avaria d'un tren. L'han pogut remolcar amb un altre comboi i a partir d'ara es normalitzen de forma progressiva horaris i freqüències de pas. Pel que fa a les carreteres, algunes complicacions també per incidència. Està tallada la Nacional 141C a Moià, en totes dues direccions, a causa d'un accident. A la Ronda Litoral veiem aturades entre Sant Adrià de Besòs i la sortida del Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat, i és que hi ha un vehicle avariat que talla un carril. Pel que fa a obres, hi ha aturades a la C-16, l'autopista Terrassa-Manresa, entre Terrassa Oest i Viladecavalls en direcció Manresa, l'autopista AP7 a Castellví de Rosanes, poc passat el peatge, l'antic peatge de Martorell, en sentit sud, també a causa d'obres. Més informació al punt de les dues.
Gràcies, Mariluz. Per cert, que des d'avui hi ha un nou enllaç pel trànsit que circula per la C-16, venint de Manresa en direcció Barcelona, i que es vol desviar cap a Terrassa per la Ronda Nord, la B40. Els vehicles que vulguin fer això han d'agafar la calçada lateral sentit Barcelona i tombar per aquest nou ramal. La nit de dimarts a dimecres quedarà fora de servei la rotonda que es va habilitar per les obres. D'aquesta manera, tots els moviments entre la C-16 i la B-40 ja estaran habilitats pels enllaços definitius. I ara el temps, va, esperem bones notícies i finalment aquesta davallada de les temperatures. Francesc Mauri.
Comença a baixar la temperatura tímidament, serà demà i demà passat quan ho notarem molt més a tot Catalunya. De moment, aquesta tarda, amb bancs de boira al centre i sud de Catalunya, pel que fa a la línia costanera, fora d'aquest sector domini del sol, però avançada la tarda vespre, cel tapat a l'Aran amb precipitació dèbil, que anirà augmentant a moderada, cota de neu caient als 1.500 metres. Demà, i possiblement demà passat, al vessant nord del Pirineu, Val d'Aran i zones d'influència, nevada hivernal, moderada, amb una certa intensitat. Gruixos esperats demà del voltant de 30 centímetres per sobre dels 2.000 metres. La cota de neu baixant a 1.400 metres progressivament. Però fora del Pirineu, vent, molt de sol a ponent i al sud de Catalunya, i aquesta matinada i demà al matí, ruixats i alguna tempesta a la Costa Brava.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Un quart i 5 minuts de dues, Shakira evita la presó, tot i haver estat condemnada per 6 delictes contra la hisenda pública dels exercicis fiscals entre el 2012 i el 2014. S'ha rebaixat tant la petició de pena inicial de 8 anys de presó com la multa inicial, que era de més de 20 milions d'euros. Això s'ha fet a l'Audiència de Barcelona, on hi tenim la Maria Núria Rebelle. Maria Núria, al final, la cantant colombiana s'ha vingut a una sentència de conformitat, oi?
Hola, bon dia. Doncs sí, ha passat de 8 a 3 anys de presó, i com que són 6 delictes, per separar parat, se li pot suspendre la pena, és a dir, evitar la presó a canvi d'una multa de més de 400.000 euros. També ha rebaixat els més de 20 milions d'euros de multa a 7,2.
Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí. Shakira era molt reacia a acceptar aquest acord perquè implica el reconeixement dels fets i ella es declarava innocent. Al final, ha cedit pels seus fills i no trencar la seva normalitat, com ha dit una de les seves advocades, Míriam Company.
La nostra clienta ha acceptat un acord de conformitat i, doncs bé, ha estat una decisió molt meditada i molt madurada, pensant en el benestar dels seus fills, en la seva pròpia tranquil·litat personal i amb la voluntat de centrar-se en la seva carrera professional.
La cantant ja va pagar 17 milions d'euros a Hisenda. Shakira encara té pendents dos procediments més amb la justícia per evasió d'impostos. Avui ha entrat i ha sortit de l'Audiència de Barcelona, escortada per Mossos i pels seus advocats. Anava vestida amb un conjunt de jaqueta i pantaló rosa fluix, ulleres de sol i cabell deixat anar.
Els grups de l'oposició a Badalona forçaran un ple extraordinari per demanar explicacions i dimissions al govern del popular Xavier García Albiol per les proves fallides que s'havien de fer aquest cap de setmana per accedir al cos de la Guàrdia Urbana de Badalona. Des dels sindicats policials demanen que es depurin responsabilitats davant d'un fet que qualifiquen de molt greu. David Àngela, venim d'un cap de setmana i necessitem que ens posis una mica en antecedents, diguéssim. Què ha passat exactament?
Hola, Marta, bon dia. Doncs que aquest cap de setmana s'ha hagut d'anul·lar la primera prova de selecció de 46 nous agents de la Guàrdia Urbana sense que es corregís cap dels exàmens. Diversos aspirants van denunciar al tribunal que en moltes preguntes les respostes correctes estaven destacades amb una impressió més fosca. Fernando Carrera, president del PSC i cap de l'oposició, denuncia que el 2014, en el mandat anterior de García Albiol, ja hi va haver irregularitats en unes proves d'accés al cos. Carrera assegura que, tot i la majoria absoluta d'Albiol, poden forçar un ple extraordinari amb el suport de tots els grups de l'oposició, on demanaran dimissions davant el que consideren una tupinada intencionada.
És evident per qualsevol persona que tingui dos ulls a la cara que la irregularitat és greu. És greu i és evident. És impossible de trobar una explicació que no sigui la intencionalitat d'adjudicar a dit places o facilitar l'entrada a certs agents, no? A certs futurs agents. Per tant, front a aquesta evidència, el que exigim és explicacions i responsabilitats.
Per la seva banda, Xavier García Albiol nega que hi hagi hagut intencionalitat.
Algunes de les respostes estan imprimides amb més intensitat, algunes són certes, altres no, es va repartir a tothom a l'examen. Per tant, jo crec que és clar que cap dels responsables que ha fet l'examen o que ha fet les fotocòpies tenia cap intencionalitat. No? Per tant, assuraran les explicacions que facin falta. Si volen un ple, farem un ple.
David, altres formacions polítiques i sindicats també hi diuen la seva.
Per la seva banda, Esquerra Republicana denunciarà els fets a l'oficina antifrau, a qui exigeix una investigació exhaustiva, mentre que Joan Marc, el portaveu de CIP-FEPOL, el sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana a Badalona, recorda que ja va advertir que s'havia de contractar una empresa externa per evitar possibles irregularitats i exigeix que s'estableixin les mesures necessàries per garantir la transparència, la igualtat i l'objectivitat en la nova convocatòria d'examen que es farà dissabte que ve. Per la seva banda, Esquerra Republicana denunciarà els fets a l'oficina antifrau, a qui exigeix una investigació exhaustiva, mentre que Joan Marc, el portaveu de CIP-FEPOL, el sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana a Badalona, recorda que ja va advertir que s'havia de contractar una empresa externa per evitar possibles irregularitats i exigeix que s'estableixin les mesures necessàries per garantir la transparència, la igualtat i l'objectivitat en la nova convocatòria d'examen que es farà dissabte que ve.
Llança crea un equip d'agents de la policia local per fer front a les ocupacions conflictives i els robatoris. I és que, segons el consistori, aquesta és la principal preocupació de l'equip de govern. Laia Claret, per què és el primer que volen combatre? N'hi ha moltes altres d'ocupacions?
Bon dia. Més que moltes, els preocupen les que comporten problemes amb els veïns. De fet, durant l'any 2020 hi va haver una onada de robatoris i també d'ocupacions que es va repetir a principis del 21. Per exemple, ara fa uns dies es va desallotjar un bloc amb tres pisos ocupats on, segons la policia, els inquilins amenaçaven els veïns o els llançaven objectes. El regidor de Seguretat, Josep Ortiz, especifica que la clau és que si se sospita d'una entrada a un edifici sense permís, es denunciï.
S'està treballant moltíssim amb aquest tema. És la preocupació principal de l'Ajuntament. El 2020 hi van haver ocupacions. Molta gent va sortir al carrer i a mi m'han dit sortirem al carrer un altre cop. Aquest dia dius, per què? El que té que fer la gent, jo crec que tenen que denunciar quan veuen gent volent entrar en una casa, avisar la policia de seguida.
El cap de la policia local, Òscar Soler, detalla que els operatius són amb policies voluntaris. Els fan en hores extres i detalla com i per què.
Controlar l'accés de l'estació de tren, que és per on arribaven, i llavors, doncs, en les cases que tenim ocupades, doncs aquí vam fer incidència amb aquests operatius. Cada setmana anem fent un control d'aquests i ho seguirem fent de forma permanent, doncs perquè Llançà no sigui un destí que triïn per venir a ocupar de forma il·legal.
A més, l'Ajuntament també té previst que durant l'any 2024 s'instal·lin més d'una desena de càmeres a diferents urbanitzacions disseminades de tot el municipi.
Més coses. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, s'ha pronunciat avui sobre el rebuig unànime de la comunitat musulmana més nombrosa de Lleida a construir una mesquita al polígon industrial proposat per la Paeria. Diu que el preu de la concessió el marca la normativa i que no hi ha alternativa. Per a Joan Álvarez, bon dia.
Bon dia, Marta.
És la primera reacció de l'Ajuntament al resultat de la consulta dels musulmans de divendres?
Sí, és exacte. Recordem que els musulmans rebutgen haver de pagar 5.000 euros al mes per la concessió i que també aquesta tingui una limitació a 50 anys. Doncs bé, l'alcalde acaba de dir que no hi ha un solar alternatiu i que el preu el marca la normativa urbanística.
Aquí estem condicionats per temes de caràcter legal. El preu surt del... és un preu fixat per llei, és el 6% del valor de del solar. I les condicions urbanístiques marquen molt. Alternatives no n'hi ha. No puc modificar les condicions urbanístiques ni puc modificar les condicions econòmiques.
La proposta del solar al polígon del Camí dels Ferrares passa pel ple d'aquest divendres.
Sí, els mapes no s'equivoquen. Aquesta setmana començarà a haver-hi aquesta baixada de temperatures, que en principi és el que tocaria, però quan comencen a baixar les temperatures, el que fan els diferents ajuntaments és activar els seus plans de fred, alguns els hi diuen plans d'iglú, sobretot per atendre aquelles persones que dormen al carrer. Alguns doncs, ho faran ja, d'altres esperaran que realment es confirmi aquesta baixada de les temperatures. Pere Joan, aquí a Lleida... L'ha activat, tot i que ara mateix les temperatures són més altes del que és habitual, eh?
El Pla Iglú, en concret, es va activar l'11 de novembre, tot i que els termòmetres encara no han baixat els 2 graus, que és el que és el llindar establert per posar-lo en marxa. Des que s'ha activat el pavelló 3 de Fira de Lleida, acull una mitjana de 28 persones cada nit. L'espai té capacitat per a 70 persones, ampliables fins al centenar. L'alcalde recorda que la Paeria treballa en un pla d'atenció i d'inclusió social més ampli per atendre les persones sense sostre que va més enllà d'aquest Pla Iglú.
Aquí a Lleida ja sabeu que hi haurà un abans i un després en el Pla Iglú i en el model d'inclusió que perseguim. I ens costarà 2 anys, 3 anys, 4 anys, ens costarà el que ens hagi de costar, però al final arribarem amb aquell model que segurament serà més just.
Les persones que s'acullen al Pla Iglú disposen de servei de dutxes, consigna, bugaderia, sopar i pernoctació fins a les 9 del matí de l'endemà.
A Girona prolonguen 4 mesos el pla d'acollida oferint allotjament de nit a les persones sense sostre. Això començarà el dia 28. És una novetat, Fèlix Martín.
Sí, bon dia. És un mes més respecte a d'altres anys, excepte en el cas de les persones més grans de 70 anys, persones discapacitades i dones, que hi podran anar directament. Qui vulgui accedir haurà de venir derivat del centre d'acollida a la Sopa o bé dels serveis socials. De tota manera, el cap de l'àrea de serveis de les persones de Girona, Marc Geronès, explicava que els criteris d'admissió seran força flexibles.
Pues el fet de que una persona no estigui realitzant el pla de treball amb nosaltres o pugui venir, a lo millor, amb algun consum que no distorsiona el funcionament del servei, pues en principi som una mica més flexibles en aquest funcionament.
Aquest servei es manté oferint allotjament a l'edifici de l'antiga seu de la UNED al barri Vell de Girona amb 45 places. Serà a partir del dia 28 d'aquest mes i fins al 28 d'abril. A més de dormir, també hi haurà serveis complementaris com dutxa o bugaderia. A Girona es calcula que hi ha un centenar de persones dormint al carrer. Si bé des de l'associació Traçant Camins han alertat avui mateix que és un nombre que ha anat a més, sobretot pels joves immigrants sense recursos que han arribat a la ciutat.
A Barcelona es preveu activar aquest pla d'operació fred quan s'assoleixin temperatures pròximes als 0 graus. Arnau Baquer, explica'ns.
Sí, a partir del desembre i fins al març s'estableix una fase preventiva i en cas que baixin les temperatures fins als 0 graus, com deia, s'activaria aquesta segona fase, una fase d'alerta. Aquesta contempla que els equips d'atenció social com la Creu Roja, el CUESP i el SACEP, entre d'altres, surtin al carrer a persuadir persones en situació de risc per proporcionar ajuda. No? Aquest servei disposa en total de més de 3.000 places repartides en diferents espais de la ciutat de Barcelona i, a més de dormir i menjar, també s'oferiran serveis com el de dutxa, cures sanitàries o estades puntuals on poder-se refugiar.
I a Tarragona, doncs, el que faran també per poder identificar persones que dormen al carrer és activar de manera automàtica l'operació Iglu si de l'1 de desembre al 31 de març les temperatures nocturnes baixen de 0 graus. Josep Ramon Ruiz.
La finalitat és protegir la salut i la integritat física de les persones sense sostre que es detecten a la via pública. A totes se'ls ofereix allotjament a través dels serveis de què disposa l'Institut Municipal de Serveis Socials i, en cas que algú no ho vulgui, se li faciliten mantes i aliments calents. Sònia Ors, regidora de Protecció Civil.
Tenemos pensiones para poder alojar a estas personas con plazas disponibles mientras dure el protocolo Operación Iglú, que también trabajan normalmente con nosotros para acogimientos puntuales de urgencia o sin techo.
A les Terres de l'Ebre, a Tortosa, al Baix Ebre, no tenen dia concret per posar-ho en marxa, però quan s'anuncia fred intens des de l'Ajuntament, s'activen les patrulles de la policia local per identificar si hi ha persones sense sostre i les deriven a la casa d'acollida, on hi ha capacitat de pernoctació per a 15 persones.
Ara passen 2 minuts pràcticament ja de 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La digitalització i el relleu generacional, reptes per als pròxims anys als 165 mercats municipals que hi ha a Catalunya. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Avui s'està fent aquí a Tarragona el quart congrés del sector, on diverses ponències analitzen l'estat actual del model de mercats i les actuacions que calen per garantir-ne la seva viabilitat de futur. Manel, tu que hi has anat, quins són els temes de què s'està parlant i, sobretot, les prioritats que hi ha?
Mira, bàsicament, adaptar-se al ritme de consum de la ciutadania, ja sigui a partir de les compres en línia, amb servei a domicili, o bé reduint també les cues, per exemple. Aquests són alguns dels reptes més urgents que del que es parlava aquest matí. La reforma dels mercats ja ha quedat demostrat que impulsa definitivament el seu posicionament, però això sí, calen accions complementàries, segons explicava Jordi Torrades, que és el director general de Comerç.
Horaris, cues, carrets, aparcaments, servei a domicili, i totes aquestes coses que hem de millorar per adaptar-se, perquè si ho aconsegueixen, la veritat és que és un format imbatible en quant a qualitat de producte fresc.
A les ponències s'ha explicat que l'aposta dels productes de qualitat frescos i de proximitat és clau per als comerciants a l'hora de garantir la fidelitat de la clientela i que el relleu generacional també és un dels elements que preocupa el sector. A Tarragona, per exemple, els pròxims 10 anys el 40% dels paradistes es jubilaran i la regidora de Comerç, Montse Adán, ha explicat el model que estan implantant per facilitar aquest relleu.
Hem de treballar amb aquesta línia per garantir, no?, aquest relleu generacional, fer-ho més atractiu. Abans, agafar una parada de 50 anys era una forma habitual de tenir-lo, ara s'ha de treballar perquè aquestes parades estiguin a menys anys, a 10, 15, llavors fas més atractiu, millor la pròpia família, els fills que vulguin continuar amb el negoci, o comerciants que potser no estan dintre del mercat i ho vegin atractiu.
I és que penseu que els mercats municipals del país hi concentren 6.000 parades que generen prop de 12.000 llocs de treball directes i 27.000 d'indirectes.
Doncs el que passa en els mercats i el que passa també en el petit comerç, avui una vintena d'entitats de Lleida han signat un manifest per rebutjar la creació d'un centre comercial i defensar el comerç local i de proximitat. Consideren que si el projecte de Torresals es tira endavant, com, tal com està previst, això suposarà la desertització de l'eix comercial de la ciutat. Del projecte de Torresals, Noelia Caselles, no els agrada ni el model ni la ubicació.
Bon dia, Marta. No, les entitats que signen el manifest neguen que Lleida necessiti un centre comercial com el que s'ha plantejat i, sobretot, rebutgen que s'ubiqui en una zona als afores de la ciutat. I veuen voluntat especulativa. Miguel Borràs, del projecte Lleida.
Un projecte que pot interessar només a la multinacional promotora i potser a algun polític. A costa de buidar desenes de locals de cadenes que anirien a instal·lar-se allà, degradant el centre i els barris de la nostra ciutat, a costa de fer perillar la subsistència de milers de famílies lleidatanes, canviant la riquesa creativa d'emprenedors lleidatans per nous llocs de treball de mala qualitat, precaris i de dubtós futur.
L'encariment de l'habitatge està expulsant cada vegada més veïns de la Cerdanya. Un estudi acadèmic constata que el fenomen de la gentrificació s'ha instal·lat a la comarca i això comença a tenir efectes greus sobre la població local. Tenim a l'Eloi Barrera a Bellver de Cerdanya. Eloi, per tant, segons aquest estudi de la Universitat de Barcelona, podríem dir que la gentrificació ha arribat també al món rural.
Exacte, és la tesi que defensa el sociòleg Marc Pont, que assegura que l'augment de les classes benestants que venen de la ciutat està provocant un encariment als preus de l'habitatge i això expulsa les classes treballadores. És el cas de l'Eloïsa Prat, ho explicava TV3.
La meva situació és que a finals de mes he de deixar el pis on estic vivint i no tinc manera d'accedir a una vivenda. No, aquí no és possible. És impossible comprar un pis aquí, perquè el preu del metro quadrat és exorbitant.
Ara el Marc Pont ha escrit el llibre La Cerdanya, una comarca inaccessible, on explica això, que gent que treballa a la comarca ha de marxar a viure fora, però és que altra gent que voldria instal·lar-se a la Cerdanya tampoc s'ho poden permetre.
Que hi hagi gent visquem fora de la comarca treballant aquí o gent directament expulsada. I no només gent d'aquí expulsada, sinó gent que vulgui instal·lar-se aquí, fer vida aquí tot l'any i no pugui, no només la d'aquí.
Diu que això està deixant una comarca sense vida social dedicada només al turisme. Proposa polítiques d'habitatge públic, però també una reorientació de tota l'economia comarcal.
Incentius econòmics per poder instal·lar-se noves empreses d'una temàtica diferent a la comarca. Òbviament també construir pisos de protecció oficial, però són dinàmiques que hem d'anar juntes.
El seu llibre és el segon que es publica aquest any sobre gentrificació a la Cerdanya. Fa uns mesos se'n va presentar un altre d'un professor, en aquest cas de la UOC.
I a les comarques de Lleida, la xifra de pisos que s'han començat a construir aquest any ha caigut pràcticament a la meitat respecte de l'any passat, una dada preocupant, segons els promotors, que asseguren que no poden fer front a la demanda d'habitatge. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
El descens de nous habitatges a lidera Lleida Ciutat i el Segrià.
Sí, fixem-nos en els números del Segrià. El 2022 es van començar a construir 317 pisos i enguany, fins a l'octubre, n'eren només 73. A les comarques de muntanya, les dades de noves promocions també es queden molt curtes i per això el sector reclama més facilitats a l'administració per augmentar l'oferta. Sobretot que els ajuntaments els facilitin terrenys i que hi hagi incentius fiscals per construir habitatge assequible de protecció oficial. Montse Pujol és presidenta a Lleida de l'Associació de Promotors i Constructors.
El que ens està passant ara és que hi ha molta demanda i molt poca oferta. Llavors, des del gremi de promotors, no, creiem que fent intervencions als preus no ajuda, sinó que el que es necessita és posar més oferta al mercat.
La Cerdanya és la comarca de muntanya on hi ha més activitat immobiliària, tot i que segons el sector tampoc no és suficient. Una dada, però, que crida l'atenció: a Bellver, un poble d'uns 2.000 habitants, s'han iniciat aquest any 46 habitatges, 3 més que la ciutat de Lleida, que supera els 140.000 habitants.
Preocupació entre les famílies de l'escola annexa de Girona i l'Associació de Veïns del barri de Vistalegre per la presència de xeringues usades al parc que hi ha just al costat on juguen els més petits, la mainada. S'han informat la direcció del centre i s'hi ha enviat la policia local. Des de l'Ajuntament reconeixen que és un punt nou on fins ara no hi havia aquest problema. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
On està situada, perquè ens entenguem, aquesta escola?
Sí, doncs és una zona tranquil·la del barri de Vistalegre, tocada al centre. Hi ha un parc central on hi havia hagut un camp de futbol amb el mateix nom. La Gemma Parra és la mare d'un nen de 4 anys que va a l'annexa. Fa uns dies es va trobar una xeringa parlant amb altres famílies. Va veure que no era un fet aïllat.
És un parc molt maco precisament per la vida que té i resulta que tenim un problema que sembla que ve de temps
i que crec que no hem de normalitzar unes pràctiques d'aquest tipus en un lloc així. A més, penso que si està passant això allà, és probable que s'estiguin comercialitzant amb aquest tipus de substàncies. Ara, clar, jo penso, ara quan anem al parc, què faig amb el nen? M'enganxo amb ell tot el rato?
Un malestar que comparteixen des de l'Associació de Veïns de Vista Alegre Carme. Pep Fortià n'és el president.
Com a associació de veïns, és un tema que ens preocupa. És veritat que hem posat de manifest diferents vegades que cal incrementar la neteja dels espais públics i dels jardins d'aquí de Vista Alegre, i el parc és un espai que sovint que rebem queixes o nosaltres mateixos ens n'adonem de que doncs és un espai que necessitaria una neteja que actualment no s'hi fa.
Des de l'Ajuntament de Girona han confirmat a aquesta emissora que tenen coneixement del problema i que s'hi treballa en el marc del Pla Local d'Acció sobre Drogues i Addiccions. De fet, hi ha localitzats diferents punts on habitualment es troben xeringues usades, especialment a l'entorn del cementiri vell, a Santa Eugènia i als jardins que hi ha entre el carrer del Carme i el riu Unyà. Just en aquesta zona, però a la part del darrere, al barri de Vista Alegre, és on ara es denuncia la troballa de xeringues a prop de l'escola. Fa just un mes, les brigades de neteja van trobar 25 xeringues de cop en aquest punt. El Vendrell implementarà el sistema de recollida d'escombraries porta a porta a tot el municipi d'aquí un any. Ara ja el fa a tres zones, amb molt bons resultats de reciclatge. Montse i Gené Ribà, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I es farà a tot arreu de la mateixa manera?
No ben bé, hi haurà algunes diferències per barris. Per exemple, al centre sí, és un porta a porta estàndard. També a la zona marítima del Francàs i a la meitat de Comarruga, zones on predominen cases de poble o residencials amb pocs veïns. En canvi, hi ha barris com el Tancat, amb edificis més alts, es posaran contenidors intel·ligents on els veïns aniran a llançar les escombraries, però no quan vulguin, sinó que hi haurà uns dies fixats per cada fracció i no s'obrirà fora dels dies marcats. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha dit que cal millorar l'actual taxa de reciclatge, que és del 30%, i passar al 55% de cara al 2025 i al 60% al 2030. Posa com a exemple els casos dels tres nuclis on fa dos anys que funciona: Torreblanca, Nou Vendrell i Sant Vicenç de Calders.
Estem parlant que en aquestes urbanitzacions estem arribant a percentatges del voltant del 80% de la recollida que sigui selectiva. Per tant, en vista d'aquesta experiència positiva, en vista de que tenim aquest objectiu com a país, com a municipi, doncs fem el salt definitiu a la recollida selectiva.
Hi haurà bonificacions o sancions pels veïns que reciclin bé o malament.
Clar, però aquí al Vendrell hi ha 40.000 habitants tot l'any i a l'estiu són 100.000. Com s'ho faran?
Això ho explica la regidora Núria Rovira.
Clar, l'estacionalitat fa que sigui molt menys, diguéssim, factible el passar-hi freqüentment en porta a porta. T'ho facilita el contenidor perquè a sobres venen molt en cap de setmana.
També hi haurà porta a porta comercial i industrial. Tot plegat s'adjudicarà a nivell comarcal la segona meitat de l'any que ve per entrar en vigor a principis del 2025.
Gràcies, Montse. Ara són la una del migdia i 41 minuts. Més coses. A la comarca de la Segarra reclamen rebre aigua de boca directament del pantà de Rialb, gairebé des que es va inaugurar l'any 2000, i ara s'estan ultimant les obres per fer-ho possible. S'està connectant el canal Segarra-Garrigues amb la canonada que ha de distribuir l'aigua a una quinzena de municipis. Ara falta fixar el preu que hauran de pagar els ajuntaments, que reclamen al govern una tarifa econòmica de caràcter urbà. Estela, haurien de tancar un acord abans que comenci la pròxima campanya de rec.
Sí, tenen uns mesos de marge fins a febrer-març de l'any que ve, que és quan ja ha d'estar tot a punt per canviar l'origen de la captació. De moment seran 13 municipis de la Segarra i un de l'Urgell que deixaran de rebre aigua del canal d'Urgell i se subministraran del canal Segarra-Garrigues, un canvi que ha de suposar una millora de la qualitat i dels costos. Però encara hi ha un últim escull, el preu que els ajuntaments hauran de pagar els 3 mesos que no baixarà aigua de rec. Com que el Segarra-Garrigues encara no s'ha fet servir mai per portar aigua de boca, no hi ha una tarifa definida per aquest ús. Des del Consell Comarcal de la Segarra, el seu president Ramon Auger insisteix que ha de ser assequible pels consistoris.
Cal una tarifa urbana que sigui justa perquè els nostres municipis es puguin desenvolupar. És de primera necessitat, per això demanem aquest preu més acotat.
L'aigua que rebran requereix menys tractaments perquè és més neta. Ho explica Xavier Pintó, que és l'alcalde dels Plans de Sió.
Perquè la qualitat de l'aigua serà més bona. Llavors, teòricament, la potabilitzadora també treballarà o menys. I també ens estalviarem bombejos de llum.
El conjunt dels treballs supera el 1 milió d'euros d'inversió.
Estela, està clar, la sequera està retardant la plantació també del cereal d'hivern. Els pagesos de la zona de regadiu de la Plana de Lleida mantenen sense sembrar entre un 50 i un 70% de les hectàrees a l'espera del que espera tothom, les pluges, que aquestes pluges puguin millorar les condicions d'humitat, doncs perquè aquesta llavor germini. En un any sense sequera el panorama seria molt diferent.
Segur que sí, perquè a mitjans del mes de novembre, a comarques com el Pla d'Urgell, l'Urgell i la Noguera, el blat ja s'hauria plantat en la majoria de les hectàrees destinades a aquest producte. Avui dia, però, els pagesos han sembrat tan sols entre un 30 i un 40% dels camps perquè la terra està molt seca i no tenen garanties que la planta tiri endavant. Sentim el responsable de Conreus d'Herbacis i Farratges de la Federació de Cooperatives Agràries, Santi Verger.
Tot el que no està sembrat, aquest 50, 60, 70%, la gent no sembra perquè les condicions del terreny no permeten l'agència de tirar la llavor en un terreny que està sec i les previsions de pluja dels propers 10 dies que no marque pluja, la gent s'està esperant.
Ara tenen l'opció d'esperar-se fins a principis de desembre o optar per l'ordi, que té més marge de sembra fins a principis de gener.
Igual, millor hi haurà gent que es decidiran no sembrar blat i millor esperaran el desembre i potser poden canviar el blat per l'ordi, no?
A les zones de secà, la finestra per plantar s'acaba a finals d'octubre i la majoria de pagesos s'han arriscat a sembrar, tot i que la falta d'aigua també està posant les coses difícils a la supervivència del cultiu. Els problemes per la falta d'aigua s'afegeixen als de la fauna salvatge, com els conills, que es mengen el gra que ja està enterrat.
A Cabassers, al Priorat, es busca la vinya del futur. En una finca experimental del recuperat Mas d'en Roger, en ple Parc Natural del Montsant, s'han plantat varietats històriques de ceps per saber, entre altres coses, com s'adapten al canvi climàtic. A la mateixa finca també s'hi estan plantant productes d'horta autòctons que s'estan recuperant. Manel, explica'ns més detalls d'aquesta investigació que s'està fent i quan, sobretot, en tindrem ja les conclusions.
Mira, el Centre Tecnològic del Vi, el Vitec, és qui ha plantat 15.000 ceps en diferents zones amb varietats autòctones que ara es vol comprovar com s'adapten al canvi climàtic, segons explicava Sergi Delamo, que és director general del Vitec.
Veure com es comporten, per exemple, en diferents orientacions. Això vol dir que els hi toca el sol o que tenen diferents rangs de temperatura per diferents insolacions o en diferents alçades, de tal manera que es pugui veure si en aquest context de canvi climàtic, en aquesta pujada contínua de temperatures mitjanes, com pot afectar.
I no és l'únic projecte en marxa, també s'ha fet una mena de còpia de seguretat de les varietats de la comarca.
S'ha fet un projecte de selecció clonal de garnatxa negra i, per exemple, aquesta finca el que farem és, perquè ens entengueu, una mena d'arca de Noé. És a dir, com que són plantes que sabem que estan ben adaptades al territori, que segurament té sentit que s'estiguin mantenint i que fins i tot es puguin multiplicar perquè els nous conreus que es facin aquí siguin a partir de planta originària de la zona.
L'any vinent esperen doblar les actuals 5 hectàrees plantades amb varietats prefiloxera i també algunes d'italianes i de gregues que més producció estan donant amb poca pluviometria. La idea és que d'aquí a 4 o 5 anys es tinguin dades que ajudin els enòlegs i els productors a determinar quines varietats plantar, en quines altures i orientacions i saber els rendiments que poden donar tenint en compte les situacions ambientals actuals.
I, Manel, dèiem que no és l'única acció que s'hi està fent.
No, efectivament, una altra experiència que s'ha posat en marxa a la finca és la recuperació d'algunes varietats tradicionals de productes d'horta i de vegetals que està fent l'associació La Safranòria, una entitat que fa anys que treballa per la conservació de l'agrobiodiversitat del Priorat. Michael Sherwood és un dels seus membres.
Una sembrada simbòlica d'una fava local de la Bisbal de Falset i un tirabec. A part d'això, tenim una sèrie d'arbres fruiters, poder trasplantar els peus que tenim empeltats bons al Mas d'en Roger, i ara estem fent la part d'això, de recuperació de varietats de raïm de taula.
Manel, explica'ns més coses d'aquesta finca, que crec recordar fa un any o així ja vas dir alguna cosa de l'inici de la seva recuperació.
Exacte, tal com expliques, el novembre passat donàvem detalls d'aquesta recuperació en un conjunt monumental, el Mas d'en Roger, una de les joies de l'arquitectura popular del Montsant. El seu origen es remunta al segle XV, però a principis del segle passat es va ampliar i es va remodelar amb alguns tocs modernistes. L'Ajuntament de Cabassers està executant un pla de recuperació i de moment ja ha reparat estructures i coberta i ara falta un projecte integral de rehabilitació de l'interior per donar-hi usos formatius i turístics, segons ens explicava l'alcalde Jaume Pujals.
Convertiu en un lloc lúdic per tot visitant que pugui visitar la finca i com un lloc divulgatiu i formatiu, no?, amb escoles, agràries, instituts, universitats puguin desplaçar-se al Mas i poder copsar aquesta investigació, aquesta pràctica allí a primera mà de la finca.
Tot el complex ocupa unes 100 hectàrees, hi ha molta feina per fer, però ja comença a donar alguns resultats.
Ara fa 100 anys, a la Vall d'Aran es va registrar el terratrèmol més gran que hi ha hagut a Catalunya des que en tenim registre instrumental, amb una magnitud entre 5,2 i 5,6. Des d'aleshores, i en menor mesura, l'activitat sísmica a la zona no ha parat. Segurament molts es faran aquesta pregunta, que li fem a la nostra corresponsal, Sofia Cabanes. Pot repetir-se un sisme com aquell?
Bon dia, Marta. Doncs la Vall d'Aran i el Pirineu en general són una zona propensa als sismes. Per tant, segons apunten els experts, no es pot descartar un terratrèmol de certa importància. N'hem parlat amb Josep Batlló, tècnic de sismologia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i també amb Maria Ortuño, geòloga i professora de la Universitat de Barcelona.
Sí, clar, pot repetir-se. El Pirineu és zona sísmica. No són gaire comuns, clar. Ara, no podem dir mai que no repeteixin.
Bueno, aquí pensem que els terratrèmols màxims no sobrepassaran la magnitud 7. Entre, diguem, Ibèria i França, no, Euràsia, doncs estan els Pirineus i és una zona de formació que no està tan activa com milions d'anys abans.
Sense anar més lluny, el 28 d'agost passat es va registrar aquí a la Vall d'Aran un terratrèmol de 4,2 graus. Allò va propiciar la instal·lació durant 2 mesos d'una xarxa de sismògrafs mòbils. Amb les dades obtingudes, ara s'estudia la falla que el va provocar. Albert Macau, tècnic de sismologia de l'ICGC.
Vam muntar uns 25 sismòmetres rodejant l'epicentre. Llavors hi havia sismòmetres a la Vall d'Aran, Alta Riba Gorsa i també la zona de Benasquet.
El terratrèmol del 19 de novembre del 1923 de la Vall d'Aran no va provocar morts, però sí el col·lapse d'alguns campanars i cases. Este és el més important des que es tenen registres instrumentals, però sabem que el 1373 la Ribagorça en va viure un de magnitud 6,2 i el 1428 al Ripollès n'hi va haver un altre de magnitud 6,5.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
¿Quién tiene derecho a vivir y quién debe morir? La he matado porque mi hija era buena.
Arriba al Teatre Nacional de Catalunya La madre de Frankenstein, l'adaptació de la colpidora novel·la d'Almudena Grandes que dirigeix Carme Portacelli. Blanca Portillo dona vida a la pertorbadora mare que va assassinar la seva filla perquè creia que així la salvava, Montse Camps.
Sí, situada en ple franquisme en un manicomi de dones, l'obra ressegueix la vida real d'Aurora Rodríguez, una parricida molt intel·ligent i alhora paranoica que va concebre la seva filla per salvar la humanitat. Quan va veure que la jove començava a prendre les seves pròpies decisions, la va matar de 4 trets. Per Blanca Portillo ha sigut tot un repte.
Yo recuerdo el día que empezamos a hacer la lectura, le dije a Carme, yo no sé cómo se interpreta a una paranoica. Por supuesto, estudias, miras, hay comportamientos, hay signos. Y le dije a Carme, yo no voy a trabajar desde ahí, yo no voy a trabajar a una loca. Es una mujer con unas convicciones tan profundas, cree tanto en aquello que dice y siente, que en eso yo me puedo conectar perfectamente.
L'adaptació del món asfixiant dels anys 50 que va fer Almudena Grandes ha anat a càrrec d'Anna Maria Ricard.
La novel·la explica unes històries molt impactants i volíem passar-ho al teatre, senzillament fer un canvi de gènere. Evidentment, s'han hagut de tallar algunes subtrames i algunes coses, perquè si no ens n'haguéssim anat a les 10 hores directament, però crec que som força, força fidels a la novel·la.
L'obra, que és una coproducció amb el Centro Dramático Nacional, s'estrena dijous que ve i es podrà veure fins al 30 de desembre.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya dedicarà una gran exposició antològica al fotògraf Francesc Català Roca, però no es podrà fer realitat abans de 3 anys. La mostra es basarà en l'immens fons fotogràfic que la Generalitat acaba d'adquirir als seus hereus per 2 milions d'euros. Montse Mas.
Sí, són més de 167.000 negatius en blanc i negre i color, molts d'inèdits, més de 3.000 diapositives i prop de 14.000 fulls de contacte, a més de centenars de llibres, ampliacions fotogràfiques i 16 documentals. Un fons valuós i prioritari per al país, com ha explicat avui la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, després que dijous passat s'anunciés la compra.
Estem davant d'una adquisició de país que garanteix la conservació, la investigació i la difusió del fons Català Roca, el fotògraf més important del segle XX a Catalunya i a l'estat espanyol.
El fons estava custodiat des del 2007 pel Col·legi d'Arquitectes, però el dipòsit temporal havia vençut i calia trobar una solució definitiva. La mort d'un dels hereus fa 2 anys va precipitar la decisió, com explica el fill del fotògraf, Andreu Català.
No vull deixar de tindre un petit record per al meu germà, que el dilluns que ve farà 2 anys que ens va deixar, que també ha precipitat una mica aquesta decisió. Ens hem espantat una mica i aleshores és qüestió de deixar-ho ben resolt.
L'Arxiu Nacional començarà ara la conservació, descripció i digitalització del fons, una feina que, segons el seu director, Francesc Balada, trigarà un mínim de 3 anys.
3 anys ben bé, perquè si bé el col·legi ha fet una feina de conservació molt important pel que fa a la descripció del fons, probablement podria quedar gairebé un 85% per tractar i per descriure.
Acabada la feina, el MNAC també acollirà, que també acollirà part del fons, dedicarà una gran retrospectiva a Català Roca.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Ja tenim diagnòstic sobre la lesió de Gavi. L'andalús té una ruptura completa del lligament encreuat anterior del genoll dret i una lesió associada, déu-n'hi-do, al menisc extern. Oriol Munné, bon dia.
Bon dia, així ho han indicat les proves que se li han fet aquest matí. En qüestió de dies l'operaran i a partir de llavors podrem saber quant de temps estarà de baixa. Gavi es va lesionar ahir el genoll dret a l'Espanya-Geòrgia de classificació per l'Eurocopa de l'any que ve. El jugador ha arribat aquesta matinada a Barcelona. Avui, per cert, també li fan proves a Ter Stegen, que fa uns dies va haver de deixar la concentració de la selecció alemanya per molèsties a l'esquena. I en handbol, l'extrem dret del Barça, Blas Janch, té una lumbalgia i s'estarà aproximadament uns 10 dies de baixa. Es perdrà els partits contra el Viswa Pog de dijous a la Champions i el de diumenge a la pista de la de Mar de Lleó a la Lliga.
A la Lliga Femenina de Futbol, el Barça és encara més líder després de passar per damunt del Madrid, el segon classificat, a qui va golejar per 5-0.
Ara la distància amb les blanques és de 6 punts. Jonathan Giraldez, l'entrenador, no vol donar res per fet.
Todavía queda muchísimo. No podemos aflojar ni conformarnos con lo que hemos hecho hoy. Es cierto que hay que valorar y celebrar las victorias cuando se consiguen, obviamente, pero todavía quedan muchísimos partidos de Liga.
De la seva banda, el Llevant les Planes va perdre el camp del Betis per 1-0 i és 6è amb 15 punts. I l'exjugador de l'Espanyol, Raúl Tamudo, ha passat pel Totgira de Catalunya Ràdio. Ha explicat com anar la seva sortida del club l'estiu passat coincidint amb el descens de l'equip.
Bueno, tuve una reunión con el CEO del club y me dijo que como habíamos bajado a segunda, que no había sitio para mí y que me tenía que ir a casa. Pues lo que hice, me fui a casa.
A la Lliga ACB de bàsquet, victòries de la penya i del Baxi Manresa i derrota del Barça.
La penya va aconseguir una victòria èpica, 81-78 contra el Bilbao Bàsquet, amb un triple espectacular d'Andrés Feliz sobre la botzina.
Yo creo que eso, una canasta así no te la piensas, te la imaginas en sueño. Y bueno, y en entrenos lo practica y todo eso, pero yo creo que es un tiro de muy baja proporción, pero yo creo que siempre hay que creer y... Bueno, contento de que ese canasta le haya dado la victoria al equipo, que era lo que necesitaba.
Victòria també del Baxi Manresa sobre l'Obradoiro, 76-56. En canvi, com dèiem, derrota del Barça a la pista de l'UCAM Múrcia, 82-73. Nicola Provítola, jugador del Barça.
Defensivamente, creo que... muchas distracciones, desconcentraciones. Creo que no igualamos su energía durante los 40 minutos. Sí, por momentos estábamos dominando el partido y parecía que nada, podíamos sacar una ventaja, pero no pudimos.
A la Lliga Femenina, derrota del Barça a Sant Feliuenc 59-70 contra el Celta.
En motor, Aleix Espargaró entoma el mea culpa pels fets amb Morbidelli.
Ha estat després del Gran Premi de Qatar. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. La lesió al peroné de l'Aleix Espargaró no li va permetre fer més de 6 voltes. Quan va ser l'hora de parlar, ho va fer de l'enganxada de dissabte amb Franco Morbidelli.
Yo ahí perdí los nervios. La semana pasada llamo perro a Marc, así con la mano. Yo me equivoqué mucho con mi reacción. Me sale muy mal por mí, por mi equipo. Y luego lo que realmente me jodió muchísimo es que en sus declaraciones, porque metiera a mi familia, a mis hijos, por ahí paso, cruzó para mí una línea muy sagrada. Eso no quedará así.
Dures acusacions s'han creuat el català i l'italià. Ara, però, la prioritat de l'Aleix és mirar de recuperar el mínim per poder disputar el cap de setmana de València i, sobretot, disputar el primer test de pretemporada el dia 28. Pol Espargaró, per la seva banda, va acabar ahir fora dels punts. Li queda un cap de setmana com a pilot titular a Gas-Gas i encara pendents d'Àlex Rins per saber si estarà bé per pujar a la moto el pròxim cap de setmana.
Mentrestant, el pilot de ral·lis d'Olost, Gil Membrado, s'ha proclamat aquest cap de setmana campió d'Espanya de ral·lis de terra en la categoria de dues rodes motrius, tot i tenir problemes mecànics.
Ha sigut un bon final de temporada. Llàstima que se'ns ha trencat el cotxe, però bueno, tot i així hem aconseguit ser campions d'Espanya de dues rodes motrius de terra i estem molt i molt contents de tota la progressió durant la temporada, del treball de l'equip i també del treball nostre que hem fet evolucionant cada dia més durant la temporada.
I acabarem amb una punta de boxa femení perquè la boxejadora de Sant Esteve Sarrovires, Tania Álvarez, ha guanyat el campionat d'Espanya a la categoria Supergall en un combat disputat a Castellbisbal. El pròxim objectiu de Tania Álvarez és el campionat d'Europa.
No t'ho pots perdre.
Beethoven és el protagonista de la celebració dels 40 anys del cicle Ibercàmera amb un concert a l'Auditori de Barcelona de l'Orquestra Nacional de Lió, l'Orfeo Català, la pianista portuguesa Maria Joao Pires i, a més, el violinista israelià Pinkas Zuckerman. Aquest cicle de concerts, l'Ibercàmera, ha organitzat més de 1.000 concerts on han assistit més d'un milió i mig d'espectadors. El d'avui, com deia, a l'Auditori de Barcelona a partir de les 8 del vespre. Tornem amb el Catalunya al dia a partir de la 1. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.